Cinesa t'ofereix aquesta secció.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dissabte.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Ja hi som. Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
A veure, primer, tira això.
Hello, and welcome to Activitude. You will enter the constructed realities of AI clients. Simply put on and remove different virtual labor access points to jump into realities.
Que dimecres comença el Sonar i hi han diverses qüestions interessants al respecte, Blai.
Sí, perquè el Sonar no viu només de música, també s'hi podran veure continguts audiovisuals. Compte, no són pel·lícules amb arguments convencionals, són peces audiovisuals d'uns minuts, peces que es poden veure a través de plataformes que apliquen els darrers avenços en tecnologia i també noves possibilitats tant narratives com de distribució i producció de continguts. Moltes d'aquestes peces s'han vist a festivals, com els de Sundance o Tribeca, i es veuen per primera vegada a Europa. Per tant, si teniu una estoneta i aneu al Sonar, aprofiteu el Sonar de dia perquè es projecten a aquestes peces de
divulgació. Jo sóc molt de Sonar de dia, eh? De fet, el divendres hi aniré.
Jo sóc més...
A saber com arribo el dissabte al matí aquí al programa.
Jo sóc més de Sonar de dia, també.
Sí, sí, m'encanta. El Sonar de dia és ideal per la gent que ja té una edat.
El de nit no, no?
És que el de nit és més anar a la guerra, eh? Vull dir que també ho entenc, ja també ho entenc, però a la meva edat el de nit és excessiu.
Ja l'has deixat, no?
El de nit no el toco perquè no torno a casa.
Mai. Però molt bé, eh? Vull dir, el de dia és brutal. És com una meravella, és un somni, és un paradís.
Allò
és
un oasi.
Sí, sí, no, en sèrio.
Sí que esteu enamorats del Sonar.
Hola, amics, ja podeu ingressar els 50 euros a la compta.
Sí.
Per cert, que no tenim entrada, ens la podrien enviar.
Vinga, ja m'estranyava. Bé, fans del Sonar, eh? Això és la setmana que ve, per tant, també que sapiguem que ja és habitual també en aquestes èpoques de l'any, però encara s'omplirà més de gent que ve de fora, perquè sabem que el Sonar és un dels festivals que crida més estrangers a casa nostra, juntament també amb el Primavera Sound, per tant, déu-n'hi-do. Anem amb les estrenes, perquè, a veure, no sé si hi ha diversitat d'opinions o no, però vaig veure el tuit, el Blai, ahir, de l'estrena, potser de la setmana, que és aquesta. What the hell? Oh, la música està bé.
Sí, però és pel tràiler, eh? Perquè després d'aquesta música, la pel·lícula no surt ni rastre.
Tu saps que hi ha empreses que es dediquen només a fer trailers? O sigui, normalment no les fan
I passen de la banda sonora, completament.
No, sí, posen el que volen.
El trailer és perquè vagis al cine.
Ja, però és tan reconeixible. Diguem-ne, sí. Si poses Painted Black del Rolling Stones en un trailer, t'esperes que a La Mòmia, que és la pel·lícula, però no sé com ho colaran allà, però que faran Painted Black.
Els trailers, la majoria, porten música d'altres pel·lis.
Ah, sí. De fet, hi ha alguna banda sonora que l'han fet servir...
Home, la Caza de l'Octubre Rojo la posen... No, la Marea Roja.
Marea Roja l'han fet servir.
Totes les tones, la mateixa, tots els tràilers.
Escolta, i a veure, és la... És La Mòmia.
Bueno, va ser la pel·lícula més vista ahir.
Tom Cruise, evidentment, serà la triomfadora del cap de setmana en aquest sentit per taquillatge. Blai.
La pel·lícula és fluixota.
Que desenvolupi el Blai.
A veure, fa, què, 17, 18 anys es va estrenar La Mòmia, de Stephen Sommers, amb el Brendan Fraser de protagonista, que era una pel·lícula
que era molt
divertida, era molt entretinguda i era molt catxonda i conscient del que era.
La del Brendan Fraser, dius,
sí,
eh?
Ah, sí, que sí, va tenir una continuació.
I aquesta... I ara més pesada, potser, ja... Però amb la...
No, però funcionava, però perquè tenia un nen, també.
La tercera era un horror inconcebible.
Però la tercera no era la de Stephen Sommers i tampoc hi sortia el... em sembla que la dona, el personatge de la dona no hi sortia, era una altra dona. Havien canviat molts personatges.
Però aquella va ser l'última, diguem-ne, que s'havia tocat el tema de La Mòmia, diguem-ne,
sí,
així, de forma de blockbuster.
Exactament. I aquí han volgut ressuscitar una altra vegada La Mòmia, però dins d'un univers diferent. Una cosa que li diuen el Dark Universe, que és ajuntar tots els monstres que tenen catàleg de l'Universal.
Com, per exemple?
Dràcula, l'Home Invisible, Frankenstein...
I tots aquests surten a la pel·li?
No. Ah. Faran, aquesta seria la primera d'una sèrie de pel·lícules on els personatges haurien d'interactuar, no tots junts, perquè no serien Los Vengadores, per dir-ho d'alguna manera, sinó que cada pel·lícula hi tindria algun personatge. En aquesta hi apareix el personatge de La Mòmia, que no és un home, sinó és una noia, que és la que interpreta la Sofia Boutella, i el Tom Cruise, que seria una mica l'antagonista, o l'heroi de la pel·lícula, entre cometes.
És un blockbuster mal fet. Punt.
Sí, ja perquè el guió
és fluix. Jo soc fan dels blockbusters ben fets, però és que aquest està mal fet. Els 20 minuts et deixa d'interessar la pel·lícula.
No, és avorrit.
És avorrit.
És avorrit. Això és el que el pitjor que li pot passar a un blockbuster, que sigui avorrit, amb un guió que, a més, hi ha gent, hosti, que hi ha el Christopher McQuarrie i el David Koepp, que dius, com és possible que tios com aquests contrastats...
Però quan tens 17 guionistes...
Aquí n'hi ha 3, en teoria.
Sí, però perquè no em deixen acreditar, crec que no deixen acreditar més. Si no, hi haurien 18 guionistes. T'ho dic aquesta, perquè és un guió que porta corrent per Hollywood 5 o 6 anys, i tothom hi ha ficat mà, aquest. O sigui, és més fàcil trobar un guionista que no hi hagi ficat mà. La qüestió és que aquesta pel·li, el problema que té és... O sigui, quan tu fas una pel·lícula amb aquestes expectatives, has de saber tenir un balanç perfecte entre l'equilibri entre els efectes especials i la trama. És que no existeix en absolut. I a més, els efectes especials tenen un punt cutre.
Són cutres, són lletjos.
D'aquest d'ordinador, de CGI...
Són com de fa 5 o 6 anys o més. I una altra cosa, i també l'esgotament de Tom Cruise. O sigui, que passa per la pantalla com si fos un fantasma. És a dir, aquest senyor jo crec que
s'ha dedicat
a cobrar, a posar els diners a la caixa i a passar per allà.
No està bé, i no se'l nota còmode. Jo crec que no se'l nota còmode amb el Frank.
Fixa't que ell, per exemple, als Missions Impossibles està fantàstic.
Sí, exacte.
Però perquè aquí sí que se li ve còmode i a més és productor de la pel·lícula. Aquí
jo crec que li van dir, mira, Tom...
Te ponemos esto en el banco.
Esto es el extracto de tu cuenta. ¿Qué te parece? Pues venga, voy a hacer la momia.
I en teoria el seu personatge, en teoria, hauria de sortir a posteriors pel·lícules, però jo crec que després...
D'aquest fiasco... És el bo, sí. Tom Cruise.
El problema és que als Estats Units ha sigut, o sigui, un daltabaix
immens. Espectacular. Sí.
Tant que Wonder Woman, que venia de guanyar la setmana passada amb 100 milions de dòlars, guanyarà també cap de setmana quan esperaven que la momia fes el salt, no? Que estigués per sobre.
Però llavors si obres una porta perquè et pretens que això sigui una nova franquícia...
Que és que ja diuen que ho han matat.
Clar, és que a la primera ja, si te'n vas a l'aigua...
A mort només començar.
Sí. No, i a part ho han inflat tot amb una maquinària promocional bestial que et prometia la pel·lícula definitiva sobre la momia amb els efectes especials definitius i sembla una pel·lícula del 2004. O sigui, no té cap sentit.
I a més, un personatge, per exemple, que també que sí que apareix, que és el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, que interpreta Russell Crowe, clar, quan es converteix en Hyde, li canvien una mica el color de la cara i ja està. No és com a...
Cutre mal fet, però que no té gràcia.
Sí, és així, eh? No sé.
A veure, recordo una mica, us recordeu el... Que això és per escriure, Aquest és un tema per parlar. El 3D. Sí, quan tot era 3D.
Sí, senyor.
I llavors hi havia les pel·lícules rodades en 3D, amb càmeres especials 3D, els que feien el James Cameron, el Guillermo del Toro, etc.
Avatar.
I les pel·lícules que portaven a l'Índia. I amb un procés que costava 2 milions de dòlars, te les feien 3D. Que era... O sigui, no es veia ni amb ulleres ni amb sense. Podia ser 3D o no?
Doncs... Us recomano...
Doncs és exactament el mateix procés, però portat al blockbuster de... Mira, va, hem gastat tant en màrqueting que no ens queda per fer la pel·lícula.
Sobre això...
Tras el trau. Té aquesta marcromina, te la passes una mica per aquí i ja ets Mr. Hyde.
Mira, us recomano que us quedeu als crèdits de la pel·lícula, perquè sobre això que comentava el Toni,
sí?
Més de la meitat de la gent que apareix als crèdits finals són indis. O sigui, són gent que han contractat a l'Índia per fer... Perquè, clar, quan quedes als crèdits de les pel·lícules, normalment els efectes especials, hi ha com 3 minuts de crèdits d'efectes especials. Sí. Més de la meitat de la gent que apareix són indis.
Amb això no volem descartar els professionals
indis. No, que segurament són molt bons.
Totalment, admirem els professionals
però
indis des
que vegis tu on s'emporten les pel·lícules.
We are here to build.
Ara parlem d'aquesta pel·lícula de Netflix, però primer, jo us volia preguntar per aquest fenomen. En el Toni, en el Blai i a l'Òscar, perquè ho vam veure molt clarament amb Canes, que es va generar tot un debat, unes xiulades impressionants perquè s'estrenaven o es projectaven durant el festival dues pel·lícules que no passaran pel cinema. I que anaven a concurs. I que directament s'estrenen a televisió via Netflix, en aquest cas.
I que van canviar les regles del festival.
Què vols dir?
Que Canes, a partir de l'any que ve, no permetrà que concursin pel·lícules que no s'estrenin al cinema.
I tot per la...
I van haver de posar aquest lletra petita,
diguem-ne. No, ja no van poder. O sigui, és per l'any que ve.
Clar.
Però ja van anunciar que ho farien. O sigui, això és ad hoc. O sigui,
I tot per la pressió de la indústria francesa que va pressionar per això, perquè...
Bueno, indústria francesa que ja té tota aquesta fama, tradició de ser molt proteccionista, no? Però sí que és un fenomen interessant, no? Pensant en pel·lícules estrenades només ja per plataforma i passant de les sales de cinema.
El problema bàsic aquí és quan tens diaris, per exemple, que la farà l'Scorsese amb el De Niro, el Joe Pesci, etc. Clar, jo et dic la veritat, la meva opinió. Hi ha pel·lícules que no hi ha problema que es vegin en la plataforma que tu vulguis, però aquesta pel·li per mi t'ha sentit en cinema. Si veure amb un ordinador aquesta pel·li, pues, a mi em sembla una mica ridícula.
O una pantalla de mòbil.
Jo estem a aquest nivell. Jo Scorsese el vull veure en un cine, perquè és un tio... O sigui, la pel·lícula rodarà en cinema. No?
Sí, però aquí, aquí, aquí el tema és que qui té els diners i qui ofereix la llibertat i els mitjans, les plataformes com Netflix. És a dir, Scorsese, la comoditat i els diners que li deuen pagar i la llibertat que li deuen donar per fer el producte que li doni la gana, no el deu trobar segurament al cinema.
El que li paguen a l'Scorsese, per exemple, HBO, per fer els pilots de determinades sèries, són barbaritats.
Són barbaritats.
I són terribles, els pilots de Martin Scorsese.
Sí, 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 això és una altra.
Són terribles.
També s'hauria de dir una altra cosa, que jo almenys és la meva percepció, que jo la majoria de pel·lícules que he vist de plataformes, el gruix de les pel·lícules no són de qualitat. És a dir, molt poques m'han semblat extraordinàries i la majoria m'han semblat mediocres. Veure, o sigui, us passa el mateix a vosaltres.
El que va fent, o sigui, el que ho ha fet des de sempre és HBO.
Exacte.
Sí, HBO, sí. Ho ha fet des de sempre, des d'Àngels en Amèrica, pràcticament, i totes les pel·lis tenen, per mi, un component de qualitat molt important. Però perquè està pensat d'aquesta manera. Netflix ha abordat el problema, o sigui, des d'un punt de vista completament diferent, i és, l'altre dia vaig llegir que es pensen gastar 6.000 milions d'euros en continguts.
És com el nou ric.
6.000 milions.
El nou ric que arriba.
El rus que arriba al restaurant de luxe i demana un Vega Sicília i Gaseosa.
Sí, sí, sí.
És el mateix. Gaseosa i Vega Sicília. Sí, la pel·lícula aquesta del Brad Pitt és un autèntic desastre.
Sí, sí. La majoria de les pel·lis de Netflix.
És una pel·li.
Quina pel·lícula del Brad Pitt?
War Machine.
War Machine. War Machine, aquesta que sabem sentint.
Que té 60 milions d'euros de pressupost. 60 milions d'euros amb el Brad Pitt de protagonista. I fa... riure. De veritat, o sigui, al cap de 15 minuts dius, però què merda és això?
Però és dolenta en tots els aspectes i no només que... de visual, perquè potser rebaixes, no, diguem-ne, problema... l'esforç visual, perquè com que es veurà en pantalla, diguem-ne...
El problema no és visual, el problema és tenir gent que no entén la indústria cinematogràfica fent pel·lícules. Diu, no, bueno, clar, si és per Netflix, però fem una pel·lícula. Però, escolti'm, serà per Netflix, però tens que tenir els protocols són els mateixos. I aquesta pel·li, sí, està mal dirigida, el guió s'acaba als 30 minuts, i això li està passant a molt contingut de Netflix, que ha apostat per la quantitat, per sobre la qualitat, perquè, sí, clar,
el bulto.
Que tenen més, produeixen a nivell local, després produeixen a nivell mundial, i s'estan equivocant, per mi, eh? Mm. Això al final et passa factura, perquè, clar, és com, tens 1.700 sèries per veure aquesta setmana, noves, i la majoria són brossa. Però s'han gastat 10 o 15 milions de dòlars. Que veus aquesta pel·lícula, War Machine, produïda per Plan B, que és la productora del Brad Pitt, amb el Brad Pitt fent el ridícul. Sí. Tenit d'arròs, caminant com un senyor que acaba de venir de l'Empordà, que dius, fent de general que està a l'Afganistan, intentant canviar l'estratègia de... Sí, tot és un...
Ja, i a més, un Brad Pitt, suposo que a mig gas, que no, suposo que no deu donar tot el que deu donar una gran pel·lícula, jo que sap que tindrà més repercussió.
Jo crec que ell estava pensant si tenia ous a la nevera. De veritat, perquè tu veus la pel·lícula...
Que em faltava comprar.
I dius, aquest tio està pensant si anirà a buscar el Carrefour o el Caprabo.
De totes formes, a mi el que em sembla interessant i una giragonsa dins del mercat és que empreses que directament estrenen per televisió i per plataformes decideixin no passar per al cinema convencional, facin el que facin, facin una birria de pel·lícula o facin una enorme pel·lícula, sí. No? Llavors, això capgira moltes de les normes, diguem-ne, que fins ara teníem enteses. Què pretén Netflix amb això? O sigui, pretén saltar-se el pas intermedi que era passar per la sala de cinema?
És el canvi, jo crec que és un canvi de paradigma. És, tu arribes amb els teus calés i vols canviar el model.
Tot.
Fas el que vols, bàsicament.
Una altra cosa és que ho aconsegueixis, però clar, aquests tios porten, o sigui, porten un maletín.
Sí,
tu és que John Malkovich sempre anava amb un maletí amb 100.000 dòlars?
No ho sabia.
Que li van robar un dia a Venècia, el tio es queixava. M'han robat el meu maletí, 40.000 dòlars. Tu eres tonto. Lleva el xeque, burro. Bueno, la qüestió és...
Però no cal portar 100.000 dòlars.
Arriba, no, per això. Sí, igual. No, Malkovich està com una cabra. I porta, o sigui, aquests tios arriben, porten el maletí, dintre el maletí hi ha milions i milions i milions, i clar, el problema és, qui resisteix?
Clar.
Qui resisteix a tenir 100 milions de dòlars per fer una pel·li i després que la passin on vulguin? Totalment. Com si la va veure només el president de casa seva.
No,
aquesta pel·lícula la fa per tu.
A més, tens la sensació que a Netflix li interessa més tenir un catàleg lluent, que llueixi molt,
i tenir
en lloc de tenir
conegudes.
Molta qualitat. I clar, és a dir, tens moltíssimes coses i en gran quantitat. Això també és bo, perquè
estan...
de vegades trobes joies. Eh? És a dir, jo he trobat algunes joies. És a dir, he trobat pel·lícules, per exemple, a la secció de ciència-ficció, fan pel·lícules interessants a Netflix. Jo recordo una que es deia Arc, ARQ, que era molt bona, amb viatges, sí, viatges en, sí, el temps. Una altra que es diu Spectral, que és d'uns soldats que lluiten contra una mena d'aparicions. Veus, per exemple, aquí sí que trobes joies, però la majoria...
El Marc Pastor deia...
L'única, sí, diu, l'única pel·li bona de Netflix era la Beasts with No Nation.
Sí, una altra... Bueno, i tampoc era extraordinària.
De totes formes, sobre aquesta qüestió, molt bé, la pretensió de Netflix, no? Un nou ric, diguem-ne, que entra, etcètera, etcètera, no? Però sí que és veritat que jo crec que hi ha molta gent que ara, quan s'ha fet de Netflix o d'HBO i busca dins del catàleg i està mirant una sèrie i de cop diu, mira, saps què és que ara em fa mandra començar 13 episodis, vull una pel·li d'una hora i mitja. Però... I llavors busca i veu que la majoria de coses, a mi m'ha passat, jo quan he mirat pel·lis he pensat, és que quina mandra em fa tot, perquè tot és de fa 3 anys. O sigui, no hi ha ni una cosa que estigui de fa uns mesos.
Per mi el que fa Netflix és intentar copiar el model d'HBO, que ha sigut un èxit brutal. Però HBO ha cuidat moltíssim el que feia.
És molt més selectiva.
4 pel·lis a l'any.
Però el catàleg que té per que no sigui seu, què?
No, el catàleg...
També, també de fa anys, també.
HBO, els calés, Estats Units, i això t'ho diuen off the record i on the record, és... Nosaltres fem els calés amb els combats de boxa, el futbol americà, el hockey i el bàsquet. Això és on fem els calés. I el de les sèries simplement ens genera una imatge...
Prestigi.
Una imatge de prestigi que nosaltres cultivem perquè ens agrada que tenir, per una part, l'elit mirant els nostres programes i, per altra, l'americà mitjà, que s'està menjant una hamburguesa i vol mirar el Pacquiao contra els playoffs. Sí. Però HBO ha cuidat moltíssim el que feia, lligat a molts creadors a la seva imatge, i vam parlar l'altre dia de Joc de Trons, però podem parlar de 1000 pel·lis, i Netflix ho està intentant fer el mateix, però a l'engròs.
Bé, aquesta és War Machine, que és la primera que volies comentar, la de Brad Pitt, que dius que és un desastre.
Brad Pitt, m'agrada.
Molt barat, aquí.
He dit Brad Pitt.
He dit Brad Pitt. Brad Pitt és terrible.
Està bé. L'altre és The Wizard of Lies. I went in. I am talking about giving you $100 million.
That's not gonna do it. 150. El problema que té aquesta pel·li és que has de conèixer molt bé el cas del Bernie Madoff, que és el que explica aquesta pel·lícula, que és aquest senyor que va inventar l'esquema Ponzi, que bàsicament tu vas donant calés a un tio que et promet interessos i aquest tio torna als primers inversors els calés multiplicats per 2 perquè entren nous inversors, però hi arriba un moment que ja no torna res, es queda tot. Llavors és la història, però o sigui, has de tenir molt clar el que ha passat perquè la pel·li està fragmentada de tal manera que va contínuament al passat, al present i tal, que si no saps què ha passat o no entens la part financera de la pel·li, et perds tota l'estona. O sigui, és com una pel·lícula aquesta de David Mamet, que veus la primera mitjana i dius, de què collons m'està parlant aquest tio? Sí, qui són aquesta gent?
Ja només per acabar sobre el tema aquest de Netflix, jo ara estava intentant recordar...
Sí, perdó.
De pel·lícules de televisió.
El segell d'aquesta pel·li és, o sigui, qualitat màxima, Robert De Niro de protagonista,
i el director és el Barry Levinson.
I és absolutament exquisita la pel·li, però et dic que el problema gran que li veig és que si no entens molt bé... Mm-hmm. És a dir, si no ets americà i has viscut molt bé, has viscut... aquesta polèmica que està considerat l'estafador més gran de la història dels Estats Units, va estafar com $1 billion.
Fins i tot l'Almodóvar va rebre aquí.
Crec que és evident que estem en un canvi de paradigma o que algú està intentant, perquè en les zones aquestes intermitges, com es pot parlar dels mitjans de comunicació, sempre hi ha una època que ningú sap exactament cap on s'ha de tirar, i amb el cinema està passant el mateix, i algú està fent proves, no? Netflix està fent proves, HBO està fent proves, el món del cinema, diguem-ne, convencional, en pantalla, en cinema al carrer, està intentant a veure què és el que pot fer per recuperar públic, però ara estava intentant recordar quin és el públic objectiu del cinema, i sí que tinc la impressió que els joves, els adolescents, que podrien ser els que els perdries perquè ja tenen pantalla, ja tenen ordinador, no veuen la tele, jo crec que encara van bastant al cinema, no?
Però què van a veure? Quin és el tema?
Ja.
Clar, només van a veure blockbusters,
jo diria,
continuacions, seqüeles,
sagues,
remakes...
Macrosagues d'aquestes...
Jo diria que no van al cinema en general.
No, eh?
No.
Jo crec que no hi ha molt fenomen.
No, jo crec que les noves generacions de gent jove no van al cinema. O van molt poc a veure... coses molt, molt concretes.
Però
allò,
13, 14, 15, 16 anys, vols dir que no? És allò de... El moment
veure,
aquest...
Les estadístiques ho diuen. O sigui,
sí. No, per això ho pregunto.
Jo crec que tot el món, aquesta és una tendència global, la gent mira les pel·lis al seu ordinador, a la seva tablet, o ho tens connectat per wifi a la teva tele... Però no, o sigui, la idea d'anar al cinema...
El ritual s'ha perdut. Ha deixat de ser un ritual, abans ho era.
Jo vaig veure la mòmia, devíem ser unes 50 persones, la meitat gairebé eren gent que devia tenir entre 15 i 18 anys.
Sí, eh?
Però jo et dic, el que deia és el canvi de paradigma...
Però el trist, Xavi, és que la sala devia tenir unes 300 butaques i érem 50 persones.
Oh, clar.
A una pel·lícula com La mòmia, que és una pel·lícula de ressal el cap de setmana.
Sí, sí. Això que és el canvi de paradigma és quan HBO va començar a fer ficció. Mm-hmm. La seva primera sèrie, diguem-ne, com ficció, era la de Larry Sanders Show. Els comentaris dels experts en televisió d'aquella època eren rient-se'n.
Oh,
què fan aquests tios?
Mira.
Sí, la primera sèrie que van fer era Oz, I a partir d'aquí ja es va acabar les risses, es van acabar de seguida. Saps? I després d'aquesta van venir The Wire, Lo Soprano, Sexo en Nueva York, o sigui, tot... Saps? Llavors ja no hi havia... Aquests els crítics, tots despedits.
On són els crítics?
200 aspirantes, 30 obstáculos y un reto, convertirse en el primer Ninja Warrior España.
La competición más dura de la televisión llega a España.
Escolta, jo m'acabeu d'enganxar, però completament, perquè no sabia què era això de Ninja Warrior. Acabo de sentir Manolo Lama, Antena 3. Això s'ha estrenat ahir?
Sí, no t'hem posat cap droga al cafè.
Perdona, què és Ninja Warrior?
Ninja Warrior és el programa que es va estrenar ahir la nit en horari de prime time, Antena 3, presentat per Arturo Valls, sí, com diuen ells, vale?
Jo no, perdona,
Manolo Lama i Pilar Rubio.
Mai volia un programa d'un tio que no sap pronunciar el seu propi cognom.
No, però perdona, trio, a veure, és que feu molta gràcia. Si ell vol que li diguin Arturo Valls, serà no, perquè prefereix.
Em sembla molt bé, però és que llavors quina diferència hi ha que tingui una L o dos? Aquesta és la pregunta que jo em faig.
És igual.
És igual, això. Escolta,
com si fos en anglès, Valls.
T'ho explico d'una forma molt simplista. És una barreja d'humor amarillo, American Gladiator, i si m'apures El Juego de la Oca.
Oh! Això m'agradarà molt.
Quin referent.
Això m'agradarà molt.
Però amb anabolitzants. És a dir, amb paios musculats que, o sigui, que podrien esclafar-te el crani només apretant amb la mà i que fan unes proves impossibles de fer per un ésser humà normal i les fan com si passessin... Com si estiguessin passejant pel parc. És un programa molt ruïd, molt sorollós, sobretot molt hipervitaminat. És a dir, sobretot Arturo Valls i Manolo Lama van a tope.
Criden molt,
parlen molt, van a tope, estan sobreexcitadíssims i, a més, jo crec que el més dur de tot aquest programa és que durant les proves que van practicant els diferents participants, sense Manolo Lama retransmitint la prova de fons tota l'estona a un volum brutal i cridant com un animal. Sembla una mica el joc FIFA, saps? Que té Manolo Lama fent les locucions, doncs recorda una mica el FIFA. I, de fet, et fiques al llit i quan et fots al llit encara sents a Manolo Lama al teu cap locutant.
I el tens al costat.
El tens allà locutant.
La pregunta és... És una aposta que és una mica així Frankenstein, perquè et sorprèn que Manolo Lama, que és un narrador molt efectiu en el món de la ràdio, de partits del Real Madrid, es barregi amb Arturo Valls i llavors facin una mena d'humor amarillo barrejat amb El Juego de la Oca a Antena 3. La pregunta és, audiència d'ahir?
Audiència molt bona, 18,4%. És molt.
És altíssim.
Sí, i a més manté la mitjana. Però és que t'he de dir una cosa, Xavi. És a dir, el programa és un deliri des del principi fins al final, però he de confessar que la meva nòvia i jo ens vam quedar enganxats a la pantalla veient a veure qui guanyava les diferents proves. Especialment a la part del final, que és on queden els més musculosos, els més forts.
Proves tipus què?
Són proves molt dures. Són proves físiques, de, per exemple, saltar i agafar-te un ganxo i passar-te un altre ganxo, pujar-te una barra i anar pujant... Són proves físiques molt dures.
Estil pista americana,
sí,
no?
Sí.
Però amb més perill.
Recorden una mica Humor Amarillo, però sense el component humorístic. És a dir, aquí la cosa va molt seriosament. I jo crec que potser aquest és un dels problemes, no? Que li falta una mica d'aquest humor delirant que tenia Humor Amarillo.
Humor Amarillo, eh?
De fet, molta gent a Twitter...
El retorn, fantàstic.
Molta gent a Twitter, el comentari generalitzat que vaig estar veient era mejor Humor Amarillo.
Clar, que tingués el gir de l'humor hagués estat molt bé.
Bé,
clar.
De totes maneres, les proves són fotudes, eh? He de dir que la gent que surt allà és gent que realment té un físic imponent i són autèntiques bèsties. Això sí que és veritat.
Val, i això és per la nit dels divendres, diguem-ne, l'aposta d'Antena 3, que ahir va ser líder, per tant 18% és molt bona xifra. Ninja Warrior, ho recuperaré, perquè és que clar, m'heu donat... Ahir a la nit no estava mirant Ninja Warrior, com us podeu imaginar, però l'altra qüestió és l'aposta que fa Televisió Espanyola els dissabtes a la nit. No és un sábado cualquiera.
No és...
Què és això?
I quin títol més ben trobat, perquè evidentment no serà un dissabte qualsevol per la gent que es quedi veient això. Això és l'intent de superar la fórmula de José Luis Moreno. És a dir, van agafar el Noche de Fiesta, el clàssic de José Luis Moreno.
Allà dalt d'un teatre, unes
gales de varietés, amb gent molt tronada, i amb números i espectacles de dubtosa qualitat, i ells el que volen fer és actualitzar-la, redimensionar-la, és a dir, portar-la als temps que corren. I ho han intentat dir moltes vegades, que volen separar-se d'aquest model, que volen superar-lo, i quan ho asseguren tantes vegades i quan es justifiquen tantes vegades i et diuen tantes vegades que volen ser diferents, és que ja saps que molt no es diferenciarà del que realment feia abans José Luis Moreno. I jo crec que un programa de varietés a l'any 2017, per molt que el disfressis amb actuacions de grups actuals, per molt que li donguis una nova imatge, per molt que intentis fer-lo modern, segueix sent un programa de varietés i jo crec que és un format que està ja absolutament obsolet. Intentaran donar-li un altre aire, pues, cada programa, per exemple, tindran un segon convidat que serà famós, serà una celebritat i farà com de copresentador amb el Fernando Gil, que és l'actor que s'encarrega de presentar això. Serà caspós i evidentment donarem aquí bona compte del que veiem aquesta nit.
8 minuts i les 12 en punt del matí, senyors, gràcies, eh?
Compte
aniré a buscar el Ninja Warrior.
Ninja Warrior,
que ja acabem? Sí, efectivament.